El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Un 4% de les persones que moren a Catalunya ho fan pel consum d'alcohol. Són dades que ha donat a conèixer el Departament de Salut en el marc de la commemoració avui del Dia Mundial sense Alcohol. De fet, es tracta de la substància psicoactiva més consumida al país, amb un consum que se situa a l'entorn dels 15 litres d'alcohol pur anual per persona major de 15 anys. Per sexes, els homes en van prendre 16 litres per 6 de les dones. Salut ha fet públiques les xifres coincidint amb la presentació de la campanya Per una bona salut emocional, menys alcohol és millor, que té l'objectiu de conscienciar de l'addicció i dels problemes psicosocials i de salut que genera el consum d'aquesta substància. De tot plegat, en volem parlar avui en aquesta estona al Cafè de la Ràdio. Tot i això, hi ha algun espai per l'esperança, perquè les dades de l'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut de la Diputació de Barcelona asseguren que creix en un 5% el nombre de joves que diu no tenir pràctiques de consum de risc d'alcohol. Abordem aquestes dades i moltes altres amb en Lluís Camprubí, que és tècnic de salut de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, un plaer.
Ens fixàvem en aquesta part més positiva, no? Aquest increment d'un 5,3% exactament del nombre de joves que afirmen no fer pràctiques de consum de risc d'alcohol. Què vol dir o com analitzeu aquesta dada?
Sí, és una dada, com bé deies, immersa en una complexitat. No tots són bons titulars o titulars negatius. Nosaltres el que sí que hem fet és comparar les dades que teníem de joves de quart d'ESO, és a dir, de 15 a 16 anys, entre el període prepandèmic, abans del 2020, diguem, i el període pandèmic. I el que sí que hem observat és que, comparant els dos períodes, hi ha una reducció d'haver provat alguna vegada l'alcohol. Actualment, amb 15-16 anys, el 66% ha provat alguna vegada alcohol i s'ha reduït el que entenem que són les pràctiques de risc. Per nosaltres és emborratxar-se i el que es diu el binge drinking, que és aquell consum amb un interval curt de temps de moltes consumicions d'alcohol. I en ambdós patrons, amb dos consums de risc, sí que hem observat una reducció entre el període prepandèmic i el pandèmic. Segurament el repte serà veure si en aquesta sortida de les restriccions pandèmiques, com ja hem començat a veure des del final del curs passat, doncs aquest consum de risc apunta.
Clar, perquè aquestes dades de quin moment serien? És a dir, aquestes dades a quin any es refereixen?
I nosaltres fem la comparació entre prepandèmia 2020 i pandèmia, és a dir, del 2020 fins 2022, i aquí és on observem aquesta reducció de 6 punts en els consums de risc. El que sí que segurament hi haurem de mirar més prim és dins del període pandèmic, que no veiem els mateixos resultats entre el curs 20-21 i el curs 21-22. No? El curs 21-22 i sobretot després del març passat, que ja s'eliminen moltes de les restriccions, doncs sí que observem un repunt de l'alcohol i serà repte d'aquest curs veure si es consolida aquest repunt de l'alcohol. Sí que hem observat, tot i aquestes menors presències de consum de risc, és que la pràctica del botellón, que segurament és algo que està molt present en l'imaginari, sí que ha augmentat. Abans de la pandèmia, un 10% dels joves consideraven una pràctica de les tres pràctiques habituals durant els seus caps de setmana, i en el període pandèmic ha augmentat a un 16%.
Uh-huh. Clar, aquí hi ha moltes coses a analitzar, no? Segurament ens quedem primer en aquesta primera part, no? En aquesta reducció del que seria doncs, els consums de risc de l'alcohol. El per què d'aquesta reducció el podem saber? És a dir, clar, si ens fixem en el període pandèmic, potser podem pensar perquè s'han estat més a casa, perquè s'ha sortit menys, perquè hi havia el toc de queda nocturn, per moltes altres qüestions, però no sé si les dades ens demostren tot això.
Les dades demostren, sí, que efectivament el període, diguem, de confinament més dur, de més restriccions, van fer que fos més inaccessible i més impracticable el consum d'alcohol, però això no és segurament l'única explicació. Sí que veníem, si fem els períodes més petits, diguem, del 2015 al 2017, després del 2018 al 2019, després del període pandèmic, sí que veiem unes reduccions en aquest, tant amb la iniciació en el consum d'alcohol en aquesta franja d'edat com en els consums de risc. Per tant, això apunta a que pot haver-hi una bona notícia. De totes maneres, el que ens cal és mirar el prim, perquè no és el mateix entre nois i noies. Malauradament, en noies aquest consum és superior. La reducció d'aquest consum es concentra en els nois. En les noies és pràcticament equivalent al llarg del temps, i no és el mateix per nivell socioeconòmic. Sí que també hem observat que en nivells socioeconòmics més elevats aquest consum, segurament per accessibilitat econòmica, és més elevat.
Clar, les noies, en el cas de les noies és una situació que es produeix en altres consums, no? També en el tabac, per exemple, les noies sembla que estan arrelant més, no? Per dir-ho d'alguna manera, està passant una cosa similar també pel que dius en el cas de l'alcohol, no?
Efectivament, amb les noies no aquesta millora amb el consum de l'alcohol no l'hem observat, i veiem que segueix mantenint uns patrons d'anar al consum o un consums intensius. Estem parlant amb els consums de risc, tot i que dèiem la bona notícia que ha disminuït una mica, atenció, perquè dins de les persones i les noies que han consumit alguna vegada alcohol, un 35% ha practicat el binge drinking, com dèiem, aquesta pràctica de consum compulsiu amb un interval curt de temps, i més de la meitat s'han emborratxat alguna vegada. Un quart d'elles més de dues vegades. Per tant, com el patró de borratxeres recurrents a tenir present. I sí, és una diferenciació marcada entre noies i noies. Les explicacions són múltiples, entre elles les noies tenen un procés de maduració sociocultural i fisiològica més avançada que els nois en aquesta franja d'edat, però sí, caldrà fer una aproximació diferenciada entre noies i noies.
Clar, i entenc que a partir d'aquí s'ha de pensar, no?, també com ho associen, no?, com veuen aquest consum, si veuen riscos de salut en el fet de consumir alcohol, què diuen?
Aquí és, diguem, les dades que ens surten més negatives i que observem de forma generalitzada una relativització del risc del consum d'alcohol. Nosaltres preguntem diferents ítems sobre la seva opinió subjectiva, les seves consideracions del risc d'alcohol, si en positiu i en negatiu, si consideren que l'alcohol fa les festes més divertides, que provoca violència, que provoca mals resultats escolars. I en tots els ítems que, per capturar l'opinió subjectiva, veiem que hi ha una consideració més positiva del risc i, per tant, una minusvaloració o una relativització del risc de l'alcohol. Això observem amb nois i noies i des de fa temps. Però segurament això ens ha de portar a tots a fer una reflexió crítica com donem eines perquè els i les joves siguin conscients del risc de consumir alcohol, i a partir d'una informació i de saber els riscos associats a l'alcohol puguin prendre les seves decisions. Aquí es deriva tota una línia que moltes administracions estan reflexionant com dur a terme, d'una formació i d'una educació en salut molt més entre iguals. Hem anat veient que les sessions magistrals, formatives, d'adult a adolescent segurament no tenen l'impacte que voldríem en aquesta consciència dels riscos associats a l'alcohol, i per tant tothom està fent una reflexió de com fer-ho amb un llenguatge, amb uns mètodes més d'igual a igual, que siguin els propis adolescents que s'interpel·lin i s'emplacin a fer aquesta reflexió crítica sobre el consum d'alcohol.
Clar, però per això hi ha d'haver una reflexió crítica en el grup, no? Perquè si poses iguals i tots pensen que no hi ha riscos, no? Entenc que aquí has de buscar també que aquesta consciència realment arreli entre els joves, no? De les afectacions que pot tenir l'alcohol.
Efectivament, aquí no, la feina no és fàcil, però sembla que el camí a dibuixar és que entre ells vegin que no és quelcom saludable, no és quelcom bo, no és quelcom associat a elements positius, igual que ha passat amb el tabac, per altra banda, no? Que mica en mica el consum s'ha disminuït fortament, hi ha major consciència i una associació del consum del tabac a elements no positius. Doncs una mica la voluntat és que sigui aquest mateix procés de reflexió en acumulat que faci que vegin que el consum no és desitjable.
Segurament.
Evidentment, les intervencions no són només en formació, no? Són també de context, de no facilitar l'accés, d'anar als mitjans on es produeix aquest consum, tinguin eines per reduir-lo. Evidentment és a nivell de totes les administracions que ens hem de posar.
Segurament associat també portaria una reflexió de com és l'oci, no?, dels joves, que seria ja una reflexió més de llarg abast, no?, segurament.
Sí, efectivament. Aquí el que hem vist és que, fruit de la pandèmia, però no només, doncs, ha augmentat aquestes pràctiques vinculades al que es coneix com el botelló, no?, o el consum en espais públics, i per tant, doncs, hi ha d'intervenir. Hi ha d'intervenir d'alguna manera, evidentment, intentant reduir la pràctica del botelló, però segurament també oferint pràctiques d'oci més saludables i atraients. Al final, si no són atraients, aquí és on segurament hem de trobar elements que siguin millors pels joves, els hem de facilitar. No pot ser que nosaltres, des de la nostra talaia, dissenyem ocis que segurament pensem que són motivadors pels i les joves, però que després no els resulten atraients.
Doncs moltíssimes gràcies al Lluís Camp Rubí, tècnic de la Diputació de Barcelona de Salut, per haver-nos atès avui i haver-nos ajudat a abordar totes aquestes dades. Gràcies i que vagi molt bé.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
I seguim abordant el cafè de la ràdio, la realitat i les conseqüències del consum d'alcohol, sobretot quan aquesta substància es converteix en una addicció. Per això parlem amb l'Andrea Sánchez, que és psicòloga i directora del Centre Ita Urgell de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia, hola.
Diríem que a dia d'avui l'addicció a l'alcohol és una addicció molt comuna?
Doncs malauradament sí. La veritat és que posar-hi el nom d'addicció no és algo que s'utilitzi molt, no? Sobretot en la població infantojuvenil, però sí que es percep, no? Que l'ús d'aquesta substància ja no és un ús, sinó que és un abús i genera una dependència.
I avui llegíem, per exemple, algunes de les dades que posava damunt la taula el Departament de Salut, que deia que pràcticament més de la meitat de les persones que demanen ajuda perquè consumeixen alguna substància sense control ho fan perquè consumeixen alcohol. És una realitat que també troben en centres com el seu?
Bueno, jo diria alcohol i cànnabis, majoritàriament en la població juvenil, no? Realment l'alcohol és una substància que està a l'abast de tothom, tot i que, no, per polítiques i lleis en principi no haurien de poder vendre a menors de 18 anys, qualsevol pot accedir a l'alcohol, però majoritàriament aquesta no va sola, no? És a dir, en el context de consum acostumen a presentar-se diferents substàncies.
Clar, aquest és un altre tema, no? Si l'addicció a l'alcohol va sola o acompanyada, no? Pel que ens dius, realment la situació és que aquell que consumeix alcohol d'una forma abusiva també consumeix altres substàncies.
La gran majoria de vegades sí, sobretot el cànnabis.
I llavors com s'aborda un cas d'aquests? És a dir, quan arriba un cas de multifactorial o de multiaddicció, s'aborda igual, s'aborda diferent? Com s'aborda?
Bueno, des del nostre punt de vista, no? Com a psicoterapeutes, psiquiatres, educadors socials i demés, clar, el nostre posicionament és que realment el consum no és perquè sí, no? És a dir, en el moment en què una persona fa un abús d'una substància o de diverses substàncies, al cap i a la fi el que estem plantejant en l'abordatge psicoterapèutic és que li passa alguna cosa, no? És a dir, ja no és un coqueteig o una atracció cap a aquest consum des d'una part lúdica, sinó que aquesta persona que consumeix, al cap i a la fi el que està intentant és o bé evadir-se, és a dir, allunyar-se, no? de certes pors, angoixes o neguits, o potenciar, no? altres coses que en estats, diguéssim, normals, sense els efectes d'aquestes substàncies, no obté. No? Llavors, des del nostre abordatge psicoterapèutic, el que volem fer és una comprensió de què és el que aquesta persona està sentint, quines dificultats està tenint, què és el que li passa, no? a nivell, doncs, jo sé, no? a les seves àrees de la vida, tipus acadèmica, no? social, familiar, i quin és el significat d'aquest consum.
Mm-hmm. Clar, parlaves de la part lúdica, no? Segurament és un consum d'una droga que és molt social, no? Veure mm-hmm. alcohol és una situació molt social, molt vinculada a com és la pròpia dieta mediterrània, fins i tot, no? De vincular els àpats amb una copeta de vi, etc. Clar, aquesta part fa que sigui més difícil que veiem que tenim un problema?
Doncs sí, perquè realment el consum d'alcohol és algo que s'ha normalitzat, no? Inclús, poèticament parlant, hi ha frases, no? com vamos a ahogar les penes, no? Llavors, això literalment és una forma de percebre o inclús d'enviar un missatge de dir, bueno, no? utilitzem l'alcohol com una cosa de distensió, no? de relax, de poder doncs, bueno, baixar una miqueta les revolucions del dia a dia o, en context d'oci, justament tot el contrari, no? De fet, implica estimular, no? evadir-se, desinhibir-se, i això al final s'ha normalitzat.
I quines conseqüències té que s'hagi normalitzat?
Clar, des del meu punt de vista comporta molts de riscos, no? Al final jo penso que en context d'oci, parlo en els joves, no hi ha una tolerància, diguéssim, a uns estímuls de menys, no? estimulació. És a dir, per mi hi ha una gran problemàtica de la tolerància a la frustració, de tolerar l'avorriment, no? És a dir, hi ha com una mancança de poder gaudir de les coses, diríem, mundanes, no? I que contínuament hi ha una recerca d'aquests estímuls, d'aquesta evasió, també, no? Malauradament, suposo, no? Per lo que és la pressió social a la que els joves estan sotmesos, és a dir, penso que en una edat molt jove han de prendre moltes decisions, no? A poder assumir unes responsabilitats acadèmiques i de més, que potser no estan preparats, no? I que busquen els moments d'esbarjo com un espai, no? De poder-se anar en una altra dimensió i poder-se desinhibir.
Clar, però en aquest context podem dir que la part lúdica, aquest consum d'alcohol que ens explicàvem ara des de la Diputació, doncs que en alguns casos és molt important, és la porta d'entrada a una addicció, o en el cas de l'alcohol no hauríem d'estar parlant així?
Majoritàriament sí que és així, no? En el moment de context lúdic és on moltes vegades un s'atreveix a fer, no? un pas endavant i voler provar X substàncies, en aquest cas estem parlant de l'alcohol, però insisteixo en que la població, bueno, infantojuvenil, l'adolescent, coqueteja, no? amb altres substàncies estupefacients, i moltes vegades és des d'aquí, des de la curiositat, des de, bueno, no? inclús una pressió social de que, va, que és xulo, no? això, anem a provar-ho, i el que passa és que si en aquest consum la persona ha obtingut, entre cometes, un benefici, és a dir, ha pogut estimular-se, ha pogut aconseguir unes sensacions, no?, que han sigut agradables o que li ha permès allunyar-se d'altres emocions que li resultaven desagradables, o ha obtingut un reforç positiu, probablement aquest consum es repeteixi. I això implica que en el llarg del temps aquesta relació entre la persona i la substància acaba sent una relació de dependència i això genera una addicció.
I aquesta addicció, perquè moltes vegades es parla de que l'addicció al tabac, l'alcohol, perdó, realment és molt difícil de superar, no? Per context social, per allò que explicàvem de la part social de la vinculació amb un àpat, fins i tot per la facilitat d'accés, però també per les conseqüències que generen el propi cos, no?
Sí, sí, sobretot a nivell d'impacte en l'organisme, òbviament, doncs, tot el que sigui ingerir una substància que ens altera és una intoxicació, no? I, òbviament, això té conseqüències molt negatives en l'organisme i més quan el consum ha sigut reiterat, continua en el temps i, evidentment, amb unes quantitats importants, no? Però des del meu punt de vista, el problema, no?, que tenim com a societat és que, en haver normalitzat que el consum d'alcohol és algo diari, no?, i que no passa res, el que està passant és que no estem fent aquesta associació. És a dir, l'associació del que plantejo és que no es tracta només de la substància com a tal, no? Perquè si parlem de cervesa o vi, no? És com que no ens ressona a algo perillós, en canvi si parlem de cocaïna o heroïna, no? Uh-huh. És com que són substàncies que la gent diu, ostres, és que clar, això és molt fort, no?, que estigui consumint això, però en realitat quan parlem d'addicció és què és el que la persona està projectant en aquella substància, no? És a dir, en aquella conducta que fa de manera X, no?, reiterada o diària, o potser no, potser és un cop cada X temps, no?, però que està projectant que mitjançant aquella conducta obtindrà alguna cosa.
El benefici, per dir-ho d'alguna manera, que percep
Exacte.
Aquella persona, no? Ja sigui
Exacte.
En la part de l'oci, com en la part de desconnectar de la feina, no? De la pressió, de la tensió, de dir, m'assec i faig una cerveseta perquè em relaxa, no?
Exacte, exacte. Vull dir, un es podria relaxar en tema, fent respiracions o mindfulness, no? El que passa que diem, oh, mira, gràcies a, no?, aquesta cerveseta que em prendré, estaré millor. O deixaré de pensar en allò que m'està trontollant, no?, i que m'està neguitejant des de les 8 del matí. No? Llavors, això és el que projectem i per això s'estableix una dependència psicològica més enllà de la dependència, no?, orgànica de la pròpia substància. I això és el que treballem quan parlem d'addicció, perquè en realitat l'efecte, no?, que pot tenir qualsevol substància en l'organisme arriba un moment en què desapareix, no?, ja no està allà. En canvi, aquesta idealització, no?, aquesta projecció del que obtindrem mitjançant aquest consum es queda allà. I ens quedem enganxats, no?, i això és la dependència psicològica, que és l'addicció a la substància.
Uh-huh. I, per tant, no depèn de quan consumim, o també? No, sí, em refereixo
clar,
a la quantitat, eh?
Sí, clar, vull dir, també, no? Al final, una coseta, no? Al principi, normalment, el consum, no? Les primeres vegades acostuma a ser en quantitats relativament petites, perquè, evidentment, aquesta substància genera un impacte molt més gran en el nostre organisme que no hi està acostumat. Quan, no? Hi ha un consum continu, al final el nostre organisme té molta més tolerància a aquesta substància i això vol dir que el consum, és a dir, la quantitat, va augmentant perquè els efectes no són els mateixos, no? Hi ha aquesta tolerància i això implica que contínuament un hagi de consumir més per obtenir un resultat semblant. I, evidentment, com més consum, no? I més intoxicació, no? Dins del que és el cos, òbviament, més conseqüències a nivell orgànic, però també, alhora, més conseqüències a nivell de dependència psicològica, perquè seguim, no? Reconstruint i reconstruint aquesta relació de dependència i seguim idealitzant i projectant que mitjançant aquesta conducta obtindrem, no? O ens allunyarem d'alguna cosa que no ens agradi.
I deixar l'alcohol és més complicat que deixar altres substàncies pel fet de tot aquest contingut social que hi ha al darrere?
Doncs malauradament sí, és molt complicat, però justament per això que comentava, no? Perquè com a societat, si tu ho preguntes, no? Perquè pel carrer difícilment algú et dirà de bones a primeres que considera que l'alcohol és una substància perillosa, no? Nosaltres veiem, no? Qualsevol persona pot mirar una pel·lícula i el consum d'alcohol sí, està allà, no?, en moltes escenes, però quan algú, no?, mostra una escena on hi ha hagut una sobredosi d'heroïna, és com, ostres, no?, ens fiquem les mans al cap. I l'alcohol no. Aleshores, moltes vegades el que passa és que minimitzem, no?, des de la part social, de dir, bueno, doncs no passa res perquè te'n prenguis una de copa, no? Clar, realment aquella copa com a substància, no?, de vi, m'ho invento, potser no genera un impacte tan gran a l'organisme, però si la persona té aquest tipus de relació, no?, amb el que és l'alcohol, estem tenint, no?, una altra vegada un input que ens està dient no, això no passa res. I aleshores és molt més fàcil el risc de recaiguda o de no deixar de consumir la substància de l'alcohol.
Doncs realment un punt de reflexió segurament per tots plegats, eh? Aquesta conversa amb l'Andrea Sánchez, psicòloga i directora del Centre Ita Urgell de Barcelona. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt de gust, un plaer. Bona tarda.